lluitar contra això.
A Menorca, demà, els veïnats desallotjats de Cala Sant Esteve als castells podrien tornar a cases, ho explica el batle Lluís Camps.
Començaran a preparar un informe detallat de cada situació. Per a què? Per intentar, la voluntat nostra és que dins el dia de demà poder fer un decret de la baldia nou per poder desescalar a totes aquestes zones concretes.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Una de les obligacions que tenim els periodistes és documentar-nos bé, contrastar, revisar, contextualitzar. És cert que actualment ens han convertit sobretot en transmissors de missatges, perquè ja no hi ha temps ni dobbers per al periodisme d'investigació, que requereix molta feina de documentació sobre un tema concret. D'aquí la importància de la col·laboració també entre entitats socials i mitjans de comunicació. Basta fixar-se, per exemple, amb els premiats de l'any passat de l'Associació Nacional de Periodistes. Una investigació de la Fundació Por Causa sobre la cara oculta del control migratori que va publicar El Confidencial, un especial sobre les zones d'Espanya afectades per la contaminació per nitrats a l'aigua elaborat per l'equip de Datadista i que va difondre el diari Puntes, i un documental sobre un cas d'explotació i desaparició de jornalers migrants a Jaén que va produir Entre Fronteres i que va coproduir Canal Sur. Per sort, ara també agafa força el cinema documental.
Este mundo está formado por gente con instintos asesinos y sin instintos asesinos. Y la gente que prospera es la competitiva y resuelta, con cierto instinto para la victoria.
Siempre supe que Don Alas
siempre iba muy arreglado y rebosaba buen humor y optimismo. Hablando en términos hiperbólicos,
tendrá un éxito inconmensurable.
Porque hago compras importantes y glamurosas.
Es un vendedor nato.
¿Querrías que tu hija estuviera con este hombre?
Esto era solo el comienzo de la creación de su propia marca. Trump, el juego. No importa lo que ganes o pierdas, sino si ganas.
Trump estaba por todas partes.
Ojalá fuese tan rica.
With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And a Jay-Z song was on. And a Jay-Z song was on.
A moltes parties in the USA hi ha participat Donald Trump. Molt interessant aquesta docusèrie titulada Trump, an American Dream, per entendre el personatge que avui ocupa la cadira de la Casa Blanca. L'amic del pedòfil confés, Jeffrey Epstein, encara que el president mantengui que de qui realment és amic és dels demòcrates, de tots els demòcrates.
It's really a Democrat problem. The Democrats were Epstein's friends. All of them.
Milions de documents relacionats amb Epstein s'han fet públics els darrers dies. Fotos, correus, electrònics, vídeos, factures, moviments de targetes bancàries, un entreteniment de documentació que posa en evidència la connivència entre el poder econòmic i el polític, dobbers, sexe, explotació de dones, tràfic d'influències. Tot val. Alguns van caient, però molt a poc, mentre es van desxifrant els documents. Un altre documental, per cert, que val la pena veure, Epstein, asquerosament ric.
The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead.
Did he kill himself? Was he killed?
there was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein.
He was known
a IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Mentre sona la capçalera del mític programa de televisió espanyola Documentos TV, que per cert és un fragment de la banda sonora de la pel·lícula París, Texas, de l'any 1984, composta pel músic estadounidenc Ray Cooder, ens endinsarem en la feina de l'investigador que s'ha de documentar per poder escriure i per poder publicar. Hem xerrat amb David Ginard, que és professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de les Illes Balears, autor de nombrosos llibres relacionats amb el moviment obrer, la repressió política durant la Guerra Civil Espanyola, l'exili, la resistència antifranquista o l'economia i la societat de postguerra.
Normalment, a l'hora d'abordar un tema històric, a mi m'agrada sobretot triar qüestions que no han estat objecte fins ara d'anàlisi, que per tant que siguin camps oberts a la investigació, que siguin temes el més inèdits possibles i transcendents. Per mi, l'essencial, en el cas de la tasca d'un historiador, és començar precisament analitzant tota la historiografia, tota la bibliografia més essencial que hi ha, que toca, encara que sigui indirectament, aquella qüestió. A partir d'aquí, un detecta les llacunes, es planteja unes hipòtesis, es planteja uns objectius i va a la recerca de les fonts. En el cas dels tipus de temes que jo treballo, que són temes d'història contemporània del segle XX, habitualment hi ha tres grans grups de fonts. D'una banda, hi ha els arxius, que pel que fa a la Guerra Civil i la postguerra i el franquisme en general són arxius molt diversos, i no és que estigui tot centralitzat a un únic espai arxivístic, sinó que normalment, i sobretot quan són temes d'aquest tipus de recerca, exigeixen a 6, 7, 8, 10 arxius. Després hi ha la premsa, que en aquest sentit, des de fa una sèrie d'anys, tenim unes eines que jo quan vaig començar eren inimaginables, com és la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, que te permet, a través de la web, arribar com a mínim a un nombre bastant representatiu de periòdics històrics, que hi ha tant de les Illes Balears com del conjunt d'Espanya. I després hi ha una tercera via d'aproximació essencial, però que evidentment depèn de molt del tema, que són les fonts orals, és a dir, entrevistar les persones que varen conèixer determinats episodis històrics. Quan jo vaig començar en la investigació, que era a final dels anys 80, per exemple, encara quedava bastanta de gent que te podia informar sobre la Guerra Civil i la immediata postguerra. Actualment això ja no és possible. Per tant, les fonts orals recollides per un mateix servirien, com és lògic, únicament pel final del franquisme i per l'etapa posterior a 1975.
Li hem demanat a Ginard si ha canviat molt la manera de documentar-se amb el transcurs dels anys.
Sí, no, evidentment el canvi ha estat extrem, fins i tot també perquè ha hagut una catalogació i un accés molt més ample en els arxius. I jo ara, per exemple, per posar com a exemple un dels darrers temes que ha treballat, que és el tema de la resistència de postguerra durant els anys 40, jo vaig fer un primer llibre l'any 1991, que és producte d'aquelles primeres investigacions de molt al final dels 80, principis dels 90, i llavors he fet un llibre sobre aquest mateix tema que va sortir fa uns mesos. La diferència en quant a les possibilitats d'accés a les fonts i, per tant, en quant a la riquesa documental és espectacular. És a dir, en aquell moment, si un volia consultar, no sé, per exemple, el Correo de Mallorca, l'única possibilitat era anar a la biblioteca o a la hemeroteca i anar número per número. Però al marge d'això, seguint una mica amb el tema que ens ocupa, moltes fonts arxivístiques que a finals dels anys 80, principis dels 90, pensaven que eren inexistents o que no s'hi podrien accedir o que havien estat destruïdes, estic parlant, per exemple, dels arxius jurídics militars, doncs després, amb el temps, han sabut que sí, que se conservaven i s'hi ha donat accés i, per tant, ha estat possible. En aquest cas, no són fonts que estiguin disponibles per internet, cal anar a l'espai arxivístic concret, però la riquesa de les possibilitats s'han anat ampliant de manera important amb el temps.
És interessant també tenir en compte que no tots els documents relacionats amb la Guerra Civil són a l'abast, perquè molta de la documentació es va cremar.
Sí, tant i tant. És a dir, clar, per exemple, a l'hora de treballar el que és el moviment obrer de l'època de la República, un exemple molt característic, no hi ha els documents que va generar la UGT o la CNT o el Partit Socialista o el Partit Comunista durant l'època republicana. Cada sindicat, cada partit tenia el seu arxiu administratiu durant l'època de la República, però després, quan hi ha el cop d'estat, molta de gent destrueix el material quan té notícia del cop d'estat perquè és perillós, però, per un altre costat, les autoritats també s'incauten molt sovint de la documentació, de vegades la destrueixen, de vegades la reconverteixen per ús policial, se dispersa, evidentment desapareixen una quantitat de documents espectaculars. El que passa també és que el propi fet de la guerra genera, tant a la zona republicana com a la zona franquista, que hi hagi tota una sèrie d'organismes, per exemple, que s'encarreguen de la persecució dels adversaris polítics, i aquests organismes, evidentment, també generen un tipus de documentació que en bona mesura amb el temps s'ha mantingut. És a dir, els consells de guerra militars, jo diria que els que hi va haver durant la guerra civil i la postguerra, amb un 90% s'han pogut mantenir. La documentació policial bastant menys, la documentació generada per Falange, jo diria que ha desaparegut pràcticament per complet o amb un 80%, perquè encara que hagin desaparegut coses, d'altres s'han mantingut. En alguns casos estàvem duplicats o triplicats els mateixos documents i potser un determinat arxiu varen desaparèixer però varen quedar a una altra banda. En fi, tot això ha permès comptar amb pistes.
No trobeu que els historiadors són un poc com a investigadors en el sentit més cinematogràfic?
Sí, efectivament. És a dir, és que de vegades hi ha gent que se pensa que a l'hora d'elaborar una biografia, no?, d'un personatge, per posar un exemple, Aurora Picornell, és anar a un arxiu i allà te trobes una capsa que diu Aurora Picornell i allà hi ha tots els papers, de cap de les maneres. És a dir, aquí darrere hi ha una feina pràcticament detectivesca d'anar darrere cada paper i d'anar combinant fonts molt diverses. I després hi ha, òbviament, tota la part de sotmetre anàlisi crítica tota aquesta documentació, perquè evidentment aquí l'historiador compta amb uns recursos que l'obliguen a passar per un sedàs crític tota una sèrie d'informacions que encara que siguin informacions de l'època, òbviament solen ser informacions interessades des d'un determinat punt de vista i per descomptat que s'han de passar per una anàlisi crítica.
Per acabar, li hem demanat a David Ginard si s'ha emocionat especialment a l'hora de trobar algun document.
Constantment, és a dir, cada vegada, ara d'aquí dos dies me'n vaig a Vila uns quants dies a un arxiu i ja estic pensant que constantment me trobaré cada dia 10, 15, 20 coses que m'emocionaran. No sé, te podria posar molt d'exemples. Un que ara me ve en el cap, que és de no fa molt, que vaig fer la segona edició del llibre sobre Aurora Picornell, va ser trobar, per exemple, una declaració que figurava a l'Arxiu Jurídic Militars d'una persona que havia estat detinguda l'any 1939, i que explicava en aquesta declaració que Aurora Picornell, poc abans de ser portada cap a l'execució, havia donat com unes instruccions a les seves companyes sobre quina era la tàctica a seguir en el futur. I en concret va elaborar com una espècie de memoràndum sobre l'estratègia que havia de seguir el Partit Comunista en el futur a Mallorca. Bueno, ni tan sols tenim aquest document en concret, és a dir, ni tan sols tenim el contingut d'aquell escrit que sabem que existeix, que algú el va tenir però que no se va conservar, però és una informació molt concreta, ja dic, és un exemple mínim i anecdòtic, perquè això no provoca cap canvi en la història, però sí que és un exemple de com una determinada qüestió te pot generar pues, un interès i pot contribuir d'alguna manera a anar enriquint el nostre coneixement sobre un episodi històric. Aquest com milers més.
Deixa que el cel t'ompli els pulmons, mostres arqueologia del teu cos, una foto en blanc i negre ara agafa color, el temps va posant les coses al seu lloc. No ploris, que ja tornem a casa. Aurora, has despertat d'un somni massa llarg, t'han quedat tots els llençols aferrats, memòries d'un passat que tot és nostre.
Ja haureu vist que document és la nostra paraula polisèmica d'avui. David Ginard ens ha contat com investiga per documentar-se i per poder escriure llibres, i ara del paper passarem al cinema.
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu?
sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, aquí tot documentat.
Documentat, ja te veig, bolígrafo en mà.
Bolígrafo en mà, sí. Les ueres posades.
Les ueres posades, el paper damunt la taula. Exacte. I un tassó d'aigua per si necessites
energia. Sí, per si tossim.
I documentes la nostra paraula i tu avui has anat cap a fer una llista de documentals, que m'agrada molt.
Sí, en vez de fer pel·lícules sobre... En lloc de fer pel·lícules sobre documents... documentos del Pentágono, todos los hombres del presidente, n'hi havia moltes de pel·lícules de documents, decidit fer una llista de documentals, que són els que documenten realment què és el que passa en el món. Uh-huh. I hi ha pel·lícules documentals que van molt més enllà de lo que és un document, o sigui, d'una notícia reportatjada durant una hora i mitja, no? Que és el que podríem entendre, un reportatge cinematogràfic durant una hora i mitja, això ho podríem entendre com un documental, però per narrar no només el documental, no només segueix les normes dels periodistes, sinó també segueix les normes del cinema, i aleshores ha de tenir una introducció, un nus i un desenllaç. Uh-huh. I això és el que hem agafat aquí, en aquest documental, una llista de 6 documentals, 3 musicals, perquè som molt fan de la música, no ho podem evitar, i 3 que no ho són.
Uh-huh. I de per quin començam?
Jo començam per un... per un documental que mos va volar cap a molta gent quan el vàrem veure, abans ho dèiem a micro tancat, que mos va deixar... A mi me va donar sa volta completament. Any 1960, Sixto Rodríguez, un misteriós músic, va ser descobert tocant a un bar de Detroit per 2 productors que van quedar total i absolutament fascinats per la seva música.
If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rugby used to be in the top 5.
He's my most memorable artist.
Bob Dylan was mild to this guy.
He was this wandering spirit around the city.
When he opened up and sang, you went, whoa, this guy's got it.
We expected big things. They did absolutely nothing.
Searching for Sugar Man. Això era el documental d'un músic anomenat Sixto Rodríguez. Aquests dos productors que el varen veure tocar varen pensar, aquest tipus serà enorme. Van quedar fascinats per com cantava, per com tocava, per lo que deia, per la seva implicació. Varen gravar 2 discos amb ell i va tenir èxit 0. De fet, va vendre 6 discos, 6, abans de gravar-se aquest documental en els Estats Units. Què passa? Que un d'aquests discos viatja dels Estats Units a Sud-àfrica. I a Sud-àfrica se converteix en el que anomenaríem un disco viral. A partir d'aquí se comencen a fer mils de còpies pirates, dic mils de còpies pirates, i se converteix en un fenomen, se converteix en una veu, en una icona de la llibertat i la lluita contra l'apartheid i contra el sistema. O sigui, se converteix en qualcú tan important com a Rolling Stones, Bob Dylan, ningú sabia qui era. Ningú tenia ni idea de qui era Sixto Rodríguez. Fins que l'any 2012, un documentalista anomenat Malik Benhelul decideix intentar averiguar què ha passat amb aquest personatge i mos descobreix un dels músics més fascinants que han tingut el plaer de poder escoltar mai. Brutal. Si no els coneixeu, si no l'heu vist, si no sabeu res de Sixto Rodríguez, no el vos perdigueu. En sèrio, és absolutament fascinant. Molt desconcertant i molt fascinant. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do.
I sona així de bé, eh? Així que si cercau-lo, com diu en Toni, Sixto Rodríguez, i escoltau la seva música. I deien en aquest tràiler que has triat, Bob Dylan se queda com a fluix de vora.
Exacte, no? se quedava fluix, sí.
I és cert, te fa comparar sense voler. Música documental i un document sobre un músic, un documental sobre un músic, i ara seguim amb música.
Seguim amb música. L'any 1990, els components de dues bandes de música rock de Seattle, Temple of the Dog i un altre grup anomenat Mother Love Bone, van decidir juntar-se per formar una banda que no sonàs com cap altra banda. Se deien Pearl Jam.
Eddie, so good to talk to you. And I ask everybody this thing. When was it that... how old were you and where were you that... music started, you know, being a thing for you.
Hold on to the thread. The currents will shift. Glide me towards you. No, something's left. And we're all.
Tomo, que tenia tantes dubtes, que li demanava en aquest tal Eddie quan va ser la primera vegada que la música va impactar damunt tu, era David Lynch. I el que seia a l'altra banda era Eddie Vedder, el cantant i compositor de Pearl Jam. Això és el principi del documental que va rodar 20 anys després de que decidissin juntar Cameron Crowe, un gran fan de la música, amb una obsessió considerable pels egos de rockers, que va rodar la seva història a 20. Un documental que sortia aprofitant la recopilació de tota la història de la música de Pearl Jam a un disc recopilatori que se deia precisament així, 20. Però Cameron Crowe és un director de cinema que, abans de ser director de cinema, va ser periodista musical de la Rolling Stone, de la revista Rolling Stone. De fet, ho va documentar a una pel·lícula que se diu Casi Famosos, i el que fa és documentar la història de la banda de Pearl Jam. És un documental molt, molt, molt interessant, que parla de la pressió des d'altibaixos, de la ràbia, perquè Pearl Jam era un grup que sempre han denunciat molt certes situacions i certes notícies que passaven en els Estats Units, en el seu país, i que Cameron Crowe la roda d'una manera fantàstica. I si a més vos agrada Pearl Jam, doncs flipareu moltíssim. I si no, en sèrio, descobrir a una banda de la manera que la mos mostra Cameron Crowe en aquesta 20 és absolutament fantàstic.
Molt bé, m'agrada que vagis de música, sa que bé ara no té res a veure en sa que acaba de sonar, però també és una pel·lícula que va marcar
moltíssim. Sí, és d'aquestes pel·lícules documentals que tenen principi, centre i final, que te conten una història més enllà de posar-te damunt la taula pues, tota una sèrie de dades. Era l'any 1996 quan Ray Cooder se'n va anar a Cuba per gravar un àlbum amb Ibrahim Ferrer i els músics coneguts com a Los Superabuelos, Buenavista Social Club. I així se va titular la pel·lícula.
Que bo, que bo. Els discos, les pel·lícules, documentals, els personatges, Ray Cuder, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Elías Ochoa, Omar Aportuondo i el gran Compay Segundo eren els protagonistes d'aquesta Buenavista Social Club. La història d'un disc i una gira que va començar a Cuba, que després se'n va anar a Amsterdam i que va acabar amb un gran concert en el Carnegie Hall de Nova York, però ho va fer seguit per un gran director, que és Wim Wenders. Wim Wenders va ser capaç de seure-se de vora Ray Cuder i documentar totes i cada una de les peces d'aquesta gravació d'aquest àlbum. Però, a més, va fer una cosa que a mi me congratula que fes, perquè m'encanta veure-ho i, sobretot, que t'alimenta la història d'aquests músics i te demostra qui són realment, que es trascà a dins les seves vides a dins l'Havana. Xerra en la gent que els hi serveix el berenar, en els veïnats, en els seus amics, en tota una sèrie de persones que envolten a cada una d'aquestes grans figures de la música cubana i que te demostra que la música cubana no és només un ritme, sinó que és una manera de viure.
Documentes, la nostra paraula d'avui, i de documentals va aquesta secció.
Sí, canviem la música per tres temes completament diferents. And now something completely different, que deien és Monty Python. I vos contaré la història de Morgan Spurlock, que és un documentalista nord-americà preocupat per l'obesitat mòrbida i per la mala nutrició en el seu país, que és Nord-Amèrica. Ell va decidir fer un experiment que és investigar en el seu propi cos els efectes de l'anomenada comida basura.
¿Qué pasaría si comiera solo McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería muy peligroso? Vamos a comprovarlo. Estoy preparado.
Durant un mes, aquest home va berenar es de matí, dinar i sopar només de lo que li oferien a la cadena de menjar ràpid, McDonald's, amb una condició. Si li oferien el supersize, que és a dir, el tamany extra grossíssim, havia de dir que sí. Allà que dic que supersize en els Estats Units no és el menú grande d'aquí. O sigui, un supersize són 4 hamburgueses i 1 litre de beguda. La primera vegada que menja supersize vomita, ja vos ho dic ara. O sigui, és tremendo lo que li passa a aquest home durant aquest mes, perquè ell va fent-se chequeos, cada setmana van al metge, i el metge un moment donat li diu: escolta, tens el fetge de Nicolas Cage a Living Las Vegas ara mateix, i du 10 dies.
Mare meva.
És brutal. Vos replanteja tornar a menjar, menjar d'aquest, com a mínim, durant una temporada llarga. En sèrio vos ho dic, és un documental que val la pena veure-lo. És evident que sabem quin és el resultat, i va explicant, desgranant, de on surt el menjar, per què, com el preparen, què és el que menja, quins nutrients té, quina quantitat de greix.
I d'això va fer aquest home, Super Size Me, i jo crec que a partir d'aquí McDonald's ja va posar verd i va canviar...
Sí, sí, imatges, va començar a fer...
Lletugues
i suquets i coses d'aquestes.
Sí, 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 sí. És una manera, a més, en primera persona, de documentar això, un experiment. I ara també té moltes primeres persones.
Sí,
aquest.
Dues primeres persones en concret. Basel Adra, un jove activista palestí de Cisjordània, lluita des de la seva infantesa contra l'expulsió massiva de la seva comunitat i a poc i sense escrúpols per les autoritats israelies. Ell ho va filmant cada vegada i un moment donat se troba amb un periodista israeli que simpatitza de la seva causa. Se fan amics i decideixen fer No Other Land.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967.
مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. ايش
بفكر من فوق؟ انت عاوز تقول
d'aquesta aliança improbable, perquè estem parlant d'un atlet de Cisjordània i un israelí, que suposadament haurien d'estar enfrontats, sorgeix aquest brutal documental que va guanyar l'Òscar. Tots els que vos han contat, menys 20, van guanyar l'Òscar en el millor documental. I sorgeix aquesta aliança, una aliança molt complexa de mantenir, perquè ningú entén com és possible que aquestes dues persones s'entenguin. És tremendament impactant i, a més, no hi ha res que estigui posat allà per impactar-te i ja està, simple i llanament te va mostrant una història d'un munt de gent que és expulsada del seu país. La càmera se converteix en aquest cas en una arma per la veritat i la resistència i amb una eina per la conservació. Gravar qualque prova de lo que va passar és l'única manera de demostrar que un poble en el qual destrueixen i treuen a de fora existeix.
Uh-huh. Idò, aquesta pel·lícula que és molt, molt, molt recomanable i també ens ha fet pensar en un altre
documental
que va signar un mallorquí, que és Carles Bovet, titulat tal que així, Gaza, i que va guanyar, en aquest cas, el Goya l'any 2019, i aquest era el moment.
I el Goya, el millor cortometratge documental, és para?
Mira, que l'havia abierto antes. Gaza.
Recoge el premio Julio Pérez del Campo i Carles Bovet.
El cinema també mos conta aquestes realitats i és necessari. Com aquesta que ve ara, que ja t'he de dir que també m'ha impactat molt el dia que vaig veure aquesta pel·lícula i vaig anar tot d'una a comprar-me el llibre.
Sí. Per què 11.000 persones morien l'any 2002, cada any, en els Estats Units, víctima de les armes de foc?
¿Puedo ayudarle?
Sí, quería abrir una cuenta.
Claro, ¿qué clase de cuenta deseaba?
Quiero la cuenta por la que dan un arma gratis.
Muy bien.
Había visto un anuncio en el diario local de Michigan en el que se afirmaba que si abrías una cuenta en el banco North Country, te regalaban un arma.
Si abre un depósito, le regalaremos un arma. Aquí tiene el folleto.
Exactamente así comenzaba Bowling for Columbine, el documental que el año 2002 Michael Moore mos pegava una galtada de realitat amb molta ironia, molta mala llet, molt de sentit de humor, però sí mos pegava una galtada de realitat i mos mostrava que en el seu país, en els Estats Units, les armes són quotidianes i si obris una compte bancària, segons quin banc, te regalen una arma i si i pots anar en el súper a comprar-te una arma i bales i de tot, i tothom té dret segons quins estats, a tenir un arma. Els medis de comunicació criden des de la pantalla donant-li la culpa a Satanàs i en els videojocs. Mentrestant, dos atlots entren en el seu institut, a la localitat de Columbine, i assassinen a un munt de persones. A partir d'aquí, aquesta és l'excusa que li serveix a Michael Moore per posar damunt la taula un problema molt gros que té als Estats Units. Durant el documental se'n va a Canadà, en el país de devora, que té el major número, exactament igual, número d'armes, però les portes estan obertes de les cases, i ell se sorprèn i diu, com és possible que aquí pugueu conviure i en els Estats Units, si trepitges una línia de la meva gespa, puc sortir amb una escopeta i disparar-te. T'obri els ulls i te deixa un pes a l'estómac que no t'esperes, la veritat. I sí que és vera que ho fan bromes i molt d'acudits i té frases impactants, molt impactants. Un moment donat tothom dona la culpa que en els dos al·lots de haver assassinat en els seus companys per Marilyn Manson, i ell decideix anar entrevistant en Marilyn Manson, no? I li diu, pues bueno, què li diries en aquests al·lots? I diu, bueno, lo primer, xerraria amb ells, no li donaries a culpa un altre.
I aquí tenim aquestes recomanacions que mos ha fet avui en Toni, documentals extraordinaris, i per tornar a revisitar, perquè tampoc han canviat massa les coses, no. ni amb aquests 20 anys. Toni Camps, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres, a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Plenament i dolorosament, en un temps i un país, has viscut en Europa uns anys determinats. Ara passen pel·lícules, documentals d'aquell temps de tanta misèria, s'esgarrifen els fills. Sols hi havia la guerra, les delacions, el tacte, de colzes sols la fam.
Cançons que mos conten històries, i així anem arribant al final del programa. Ja pensam en documentar bé les entrevistes que faran durant tota aquesta setmana, però necessitem baixar barrera i necessitem que mos ajudi algú, així que demanarem un cop de mà a una dona a qui moltes vegades agraïm des d'aquí la seva tasca a documentació, perquè és part de l'equip d'Entre avui i demà.
A punt d'acabar, Entre avui i demà, baixam la barrera.
Apolònia Huguet, benvinguda, com estàs?
Bon vespre.
Què tal?
Bé,
molt bé. Mira que bé tenir-te avui baixant la barrera del programa. Si t'he dit document, que la paraula d'avui que te ven al cap primer de tot.
Arxiu.
Ahà, molt bé, d'això de tot el que ha de tenir el seu lloc, eh?
Oh, manco s'intenta.
S'intenta, perquè en Apoloni Huguet és documentalista i Vetres Ràdio. Com arxivaràs aquesta entrevista?
En primer lloc, per el nom de la secció. Perquè guardant les coses també per el nom de la secció. La paraula i després un petit test dient que se relaciona la paraula del programa amb la professió o amb algun element que des entrevistat.
És a dir, tot això posaràs a l'hora de Gordaró i el teu nom.
Sí.
Sí, clar, no siguis modesta, si no te trobaràs. Sí, I tot això ho feim perquè després sigui fàcil trobar la informació que arxivau.
Sí, més que res, perquè si no arribes a identificar els documents, tens un document però no saps què hi ha de dins. Uh-huh. I per tant, no el trobaràs mai.
Per això, companys d'aquesta ràdio, és molt important que els donen totes informacions, companys documentalistes, no?
Sí, és una feina d'equip. Som rodes de feina. Si una part no se fa, la següent persona que ha d'agafar estimó, ho té un poc més difícil.
Ho té un poc més complicat. I la teva formació per fer la feina que fas, quina és, Polònia?
Jo, primer de tot, vaig estudiar Història de l'Art, que una part de la formació, vulguis que no, és investigació, anar a arxius, però com a usuari, no com a... I després he fet documentació.
I t'agrada això d'anar als arxius?
M'encanta.
Sí, eh?
M'encanta. Mm-hmm. És un altre món. Que jo lo... A pols, que vulguis que no. Sobretot tractes... Manco, l'experiència que jo vaig tenir eren documents antics, aquella olor a tinta, aquelles lletres que a vegades ves allò i dius, però què escrivien?
És com tocar un poquet un botó d'anar cap enrere en els temps, no?
Sí, però a vegades, bé... Aquesta part sempre és necessari. Si vols anar cap endavant, també has d'entendre el que hi ha enrere.
Sí, i aquesta és la feina que fan els documentalistes, els arxivers. Tornant a la ràdio i a la tasca de documentació, quin tipus de materials guardeu habitualment?
Nosaltres ens centrem en el que és àudio. Els arxius radiofònics que s'emeten o se produeixen aquí a la ràdio.
Són moltes hores de ràdio, per tant, aquí hi ha un repte a l'hora de classificar i conservar àudios.
Sí, en el final hem d'acabar descartant un poc el material, perquè és impossible arribar a poder-ho fer tot.
Ja. I allà veus que quan les arxives penses, a quin moment serà històric?
Sí i no. A vegades, en so temps, hi ha coses que no han donat tant de valor que passat un any, passat dos, passat cinc. Veus, aquest moment que jo no havia acabat de veure, sí, és important, transcendirà un poc el temps i ho farem tornar a servir i serà un moment que considerem històric.
Clar, de fet, 21 anys de ràdio autonòmica, que se farà en el mes de març, 21 anys de història recent de les Balears, i ara ja xerraves de... Primer sembla que no, però després pot ser un document històric. Què fa que un document sonor sigui realment valuós?
Primer de tot, que sigui una cosa puntual, diríem. No és exactament la paraula, però que sigui... que no s'ha repetit en so temps.
Que sigui únic, no?
Una cosa excepcional. Després hi ha fites de commemoracions, inauguracions, que potser en un principi no li donem importància, però ara estic pensant en l'obertura d'hospitals, de centres educatius, coses d'aquestes. És també un moment històric, en major o menor mesura. I després hi ha les coses més excepcionals que ningú pot preveure, que aquestes normalment, ja sols dir, això és una part de la història.
I és una part de la història, és un poc això, la guardiana d'aquesta història, un poc això com a guardians. Tu diries que són conscients del patrimoni sonor que tenim?
Sí i no. Sí i no. A poc, tots anem adquirint un poc aquesta consciència. Si fa 30 anys possiblement no se li dona tant de valor. Ara ni en donem un poc més, també perquè tenim moltes informacions de molt de llocs diferents, tenim una llau d'informació i necessitem poder desgranar què és important i què no.
Que t'agrada la teva feina, Polani?
A mi sí.
Què és el que més t'agrada?
La diversitat. M'encanta. Un dia no s'apareix a l'altre, un dia estic catalogant un informatiu normalet, diguéssim, que no hi ha cap succés d'aquest que diguis uau. I després, a lo millor, estic una entrevista amb un expert que m'està explicant una cosa que no sabia, després me demanen altres tipus d'històries. És que és molt diversa i aprens moltes coses que d'altra manera no seria possible.
Perquè tu has d'escoltar tot?
Gran part. Vaja. Perquè tampoc tenim els temps que tenim.
Ja, no, per això. Però has d'escoltar molt.
Sí, ho procuram.
I important també és la vostra tasca per tot el que sentiu i acabau arxivant. I ara t'he de fer les dues preguntes típiques d'aquesta hora, a veure, que fa una Daniel Conno Poloni Huguet abans d'anar a dormir. Algun costum que m'es ajudi a dormir millor?
Jo he agafat el costum de llegir. És el meu moment. Així com altra gent necessita una hora baixa tranquil, jo abans d'anar a dormir necessito llegir.
Baixes revolucions, no? I desconnectes sí. Una mica.
A vegades només fa falta dues línies i ja aquest frita. I a vegades necessito llegir dos capítols o mig llibre, depèn.
I a que teva les tens arxivats, els llibres? Per ordre alfabètic, per gènere, d'alguna manera?
Una mica.
Sí?
Sí.
Com?
Per autor.
Per autor, val. Molt bé. Així també és fàcil de trobar. Necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà.
He triat 5 documentos de Los Rodríguez, una per la temàtica, i l'altra perquè m'ha dut molt bons records de quan començava a conduir, perquè era un dels discos que posaven sempre a dins el cotxe. Era la nostra banda sonora per sortir.
Molt bé. En CD o en casset?
En casset.
En casset, molt bé. I demà, Joan, li donaven els documentos de Los Rodríguez en s'agraïment a Napoloni Huguet per la vostra feina sempre. Gràcies.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
contigo.